Passen 7 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució.
Mel Alemany patrocina cada dia la solució.
I ara ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes en un món de respostes simples. Nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I, com sempre, part de la solució, aquest 50%, es diu Fran Domènech. Molt bon dia!
Bon dia, Elisenda Carot, de la solució de Catalunya Ràdio.
Què escoltes tu, Fran?
Doncs, mira, tinc la sort de poder escoltar el programa des de la feina.
Mira, això està molt bé, quan convergeix feina amb, què diríem, lleure?
Sí, correcte.
Amb entreteniment.
Molta gent segur que ens pot seguir des de la feina.
Segur? Ara, ens esteu seguint des de la feina? Feu-nos un WhatsApp al 677-38-77-19. Ens seguiu des de la feina.
I no ho dieu.
Exacte. I ho feu d'amagatotis? Digueu-nos-ho a través del WhatsApp.
Sí, sí.
Ai, senyor, el control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, i a la peixera, la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano i la Lívia Discipio. I avui és dimecres, dia favorit de molts vosaltres, ja ho sabeu, perquè tenim aquí escalfant la banda. David Balaguer, molt bon dia!
Bon dia!
Ets tan estimat per la nostra audiència.
Sí, sí, gràcies. Sí.
Envieu-li escalf també, al David.
Tot, envieu-nos.
Sí, envieu-me'n, que de vegades jo veig molt necessitat d'aquests temes.
És veritat, en David és d'aquelles persones que sembla molt segura, però en el fons, hòstia, quantes...
Sí, sí.
Vols abraçades, eh?
Ai. En necessito moltes. Per cert, has començat molt fort amb una paraula que m'encanta, a nosaltres que ens agraden les paraules, amagatotis.
Amagatotis.
Amagatotis. Per favor. De les paraules no va sortir.
Mira, apunta-la, perquè ara li preguntarem.
No facis cap crida.
A una de les persones que ens acompanya avui, no faré crides, simplement li preguntarem a una de les persones que ens acompanya si coneixia aquesta paraula i entendreu el motiu. En David Balaguer presentat, avui fem una solució pràctica, una solució relacionada amb la llengua, amb els idiomes, amb la identitat també. Quina és la millor manera d'aprendre un idioma? Que ja estan dient coses,
home, clar,
què diuen,
No estan escrivint al WhatsApp del programa.
Ai, que monos que són.
Perquè ens estan seguint des de la feina.
Ai, llegeix. No diguis empresa, eh?
No, mira, el Marc ens ha escrit des de la seva feina, que em penso que teletreballa. Amb uns petits auriculars. Ai, un transistor!
Ai.
Mira quina fantasia. És que de veritat ens envia una fotografia. Mira, ens envia una fotografia també a la Montserrat amb un transistor aquí al costat de l'ordinador, també des de la feina. Us escoltem cada dia a l'oficina, la Fina.
La
de l'oficina, em diu que ens segueixen des de l'oficina.
La Fina de l'oficina, sembla una mica Ràdio Cincinnati.
Efectivament. Bé, doncs que segueixin enviant els seus whatsapps d'on ens escolten.
Podeu seguir enviant des d'on ens escolteu, que ens fa sempre molta il·lusió la solució. Avui us dèiem, quina és la millor manera d'aprendre un idioma? És millor apuntar-se a una acadèmia? Ho formulem això perquè després de l'actuació de Bad Bunny a la Super Bowl van augmentar les altes a Duolingo, concretament un 35% de persones que es van apuntar a estudiar castellà. Funcionen aquestes aplicacions per aprendre idiomes? La conversa és un mètode eficaç? Com s'ha d'aprendre un idioma? Doncs mireu, així d'entrada, la Lívia Discipio i l'Alba Serrano han sortit al carrer a preguntar-ho.
Com has après els idiomes que parles?
La meva mare em va apuntar a una acadèmia quan era petit, quan anava a primària.
He fet extraescolars, però també alguna cosa que faig a vegades és veure pel·lícules en anglès, diferents podcasts, també les xarxes socials.
Els meus pares em van apuntar a una acadèmia i des de petita, acadèmia, i parlar-ho sobretot.
Per internet. Hi ha classes molt xules. I mirant molt la televisió o full immersion.
Pel·lícules, sobretot videojocs en anglès, llegint subtítols.
Full immersion, deia una.
Fantàstic.
És mai millor dit.
S'ha capbussat en la llengua.
Totalment, tota mena d'opcions, però avui també volem saber. Hi ha una edat ideal per aprendre un idioma? Hi ha gent que té més facilitats que d'altres persones per aprendre idiomes? De què depèn? I el cervell què hi pinta aquí? Quines zones del cervell hi entren? És un tema de plasticitat o és un tema d'interès? En el teu cas, quants idiomes parles, David?
Ui, jo fatal. Jo català, castellà...
No diguis la broma del telèfon, eh?
No.
Quin és?
I castellà.
Quin és
la gent diu, jo parlo català, castellà i per telèfon.
No.
Això no és un idioma.
Això no estigui als anys 80.
No. Per favor.
Jo parlo català, castellà d'aquella manera, t'ho he de dir, perquè tinc les meves dificultats i una mica d'anglès, però sóc molt fluix en idiomes. Per tant,
el col·laborador
ideal. Ara presentaràs la persona que avui seu en aquesta taula i per mi és un mite ja directament. El que m'has explicat abans d'entrada i que la tinc mitificada. Sí.
És un mite i ha de ser un mite, perquè tens la solució a aquestes preguntes. És una persona que ha fet d'ensenyar idiomes la seva professió. Ella és la Emilia McDade. Molt bon dia, Emilia.
Bon dia.
A veure, així d'entrada, com es pronuncia correctament el teu nom?
Emilia Maite, l'estic perfecte.
Ah, mira, sí, escolta, sí. Això és una gran profe, que et diu, ho has fet perfecte la primera.
Tu has de vigilar, perquè l'Elisenda Carot, a la mínima que pot, comença a parlar en anglès.
Ja, però no ho faré, i menys davant d'una profe.
Ja ho va fer durant quants anys, que va trucar fins i tot als estudis Abbey Road.
Ah, vam trucar a Abbey Road i va colar el meu idioma.
Va trucar al directe als estudis Abbey Road amb els Amics de les Arts.
Sí, vam trucar i em van entendre, que encara és pitjor, Emilia? Sí.
Això és xulo, Abbey Road. Soc una gran fan de The Beatles, això per mi.
Fantàstic,
és que com ho pronuncien. L'Emília, ja podeu deduir que ella no és nascuda a Catalunya, amb aquest accent perfecte en anglès, és que és nascuda a Manchester, o Manchester.
Manchester.
Fa 7 anys que va venir a Catalunya, és professora d'idiomes i publica vídeos relacionats amb l'aprenentatge de les llengües. La trobareu a Instagram, apunteu, mireu, @languageswithamelia, diguem-ne, perquè la gent ho apunti bé, Languages with Amelia. Quants idiomes parles, Amelia?
4 idiomes.
4 idiomes, sí. Quins són?
L'anglès, òbviament, el català, el castellà i l'italià.
Oh!
Sí.
Uà, quin t'agradaria parlar d'aquests, David? El castellà, no?
No, castellà no, perquè més o menys ja el controlo, però no, l'italià em sembla meravellós.
Italià m'encantaria.
Oh, quan vaig a Itàlia i parlen d'aquella manera, dic, hosti, sembla poesia, sembla que estiguin recitant poesia constantment.
És preciós.
És preciós.
Tu vas arribar a Catalunya, a Jorba, concretament, quan tenies uns 20 anys per treballar com a professora d'anglès, després aprens i comences a ensenyar fins i tot català.
Sí.
En només 7 anys.
En 7 anys.
Què t'ha fascinat tant del català?
M'encanta. M'encanta com sona, la manera, la gramàtica, tot. Jo sóc una mica friqui amb la gramàtica, per això sóc mestra, no? I el català, ja quan vaig arribar aquí, jo ja tenia la intenció d'aprendre'l. Ja parlava una mica de castellà, però ja quan estava rodejada 24/7 de gent catalana...
Clar, imagina't a Jorba.
Clar, sí, d'un poble de 800 habitants, no? Escoltant els accents cada dia, els nens com parlaven, com enraonaven i...
Enraonar, és que de veritat,
Quina
de veritat,
Enraonar.
Per cert, tu has dit, David, li preguntaré sobre amagatotis. No ho he dit jo, no ho sé. Amagatotis, l'havia sentida mai?
Mai.
Amagatotis, com d'amagat, una cosa d'amagatotis. Fer una cosa així com mig poc oficial, no? O mig poc legal.
És que, mira, nosaltres tenim la sort de parlar una llengua, el català, que és tan rica i que... té tan pocs parlants al món, i em sento un privilegiat, realment,
som
per poder tenir aquesta llengua, no? I aquesta identitat. És meravellós. Perquè tu pensa que ara aquí hi ha molta gent que arriba a Barcelona i parla en anglès,
La veïna, mira, no facis parlar.
És que jo, quan em vas dir aquest tema, vaig dir, he d'explicar una cosa obligatòriament.
A veure. Ai.
I ho he de fer.
Sí?
Ho he de fer.
Música d'atenció.
La música d'atenció,
vinga,
sisplau.
Davant.
Vinga.
Sí. Perquè jo tinc una veïna, el meu replà...
Estàs rajant una veïna que et pot ara mateix matar,
No, perquè no ens entén. Aquest és el tema. Una veïna del meu replà,
Aneiva,
que va arribar fa aproximadament un any,
un any,
no parla ni un borrall de català, ni un borrall de castellà.
Només
parla anglès. Vivint aquí a Barcelona, això vol dir que tu no tens la necessitat actualment aquí a Barcelona d'aprendre a parlar ni català ni castellà, tu.
És trist, és greu, lamentable, i un dia hem de fer un tema de viure a Catalunya només en anglès, que em sembla... Però em sembla trist, per part nostra, evidentment, però també per les persones que venen de fora, perquè una de les gràcies d'anar a viure fora, i tu m'ho diràs, Amèlia, és precisament conèixer una cultura, conèixer una manera de pensar, i com carai es fa això si no coneixes la llengua? És a dir, si no coneixes l'idioma...
No pots formar part de la cultura al 100%.
Clar,
el català és cultura. Llavors, clar, si no el pots aprendre, no tens la facilitat d'aprendre'l o els recursos...
O l'interès, fins i tot.
O l'interès, exacte.
Escolta'm, deixa'm saludar també una persona que parla molt d'idiomes, que forma part avui també de la solució. Ella és la Joana Álvarez. Joana, bon dia.
Hola, bon dia.
La Joana és la directora de l'Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona, l'escola més important de Catalunya i una de les més grans de l'Estat espanyol. A l'Escola Oficial d'Idiomes s'hi poden estudiar fins a 15 idiomes. A veure, quin perfil d'alumnes teniu a l'Escola Oficial, Joana?
Ui, diríem que és un microcosmos, perquè tenim més de 7.000 alumnes i de tota... hem comptat alguna vegada totes les nacionalitats i més o menys hi ha com unes 100 nacionalitats diferents. O sigui que ja us ho podeu imaginar. A més, 15 idiomes de manera oficial, més altres de manera, diríem que se'n diu no oficial, que llavors fem a demanda, i per tant fem farsi o vull dir, altres llengües hebreu, etc.
I de quines edats a quines edats, Joana?
De tot. Tenim des de gent de 14 anys fins a gent de 85-90 anys.
Carai, tu, 14 a 95 anys, és la forquilla àmplia, la de l'escola oficial.
Una forquilla ampla, sí.
Doncs mira, en general és perfecte.
90, potser no 95, però 80 segur, més de 80 segur. De
posarem 80 plus, 80 plus. Ens interessa molt la conversa amb la Joana perquè volem saber, avui una de les preguntes que ens formulem és a quina edat és més fàcil aprendre un idioma i per què. De seguida ho parlem amb les dues expertes que ens visiten avui, la Joana i amb l'Emília, però abans, escolta'm, hem d'anar al carrer, eh?
Sí, mira, d'entrada hem d'anar al carrer. La gent que vulgui també pot trucar al telèfon del directe, 93207474, o escriure al WhatsApp del programa. Estan escrivint al WhatsApp del programa explicant que ens segueixen des de la feina. Mira, que ens ho digui l'Emília, que vegi que segueixen entrant els WhatsApps. Pots donar fe de que segueixen entrant els WhatsApps?
Sí,
aquí al
WhatsApps.
Telèfon del directe tinc el WhatsApp amb l'ordinador i ens segueixen explicant des d'on ens poden seguir. Però és veritat que hem preguntat al carrer, ho han fet la Lívia d'ici i l'Alba Serrano, quants idiomes parla la gent i quins. Jo no sé si han dit la veritat o no, però són aquests.
Quants idiomes parles i quins?
Jo parlo català i castellà nadiu, parlo una mica de francès i parlo anglès avançat.
Doncs parlo el català, el castellà i l'anglès una miqueta.
Parlo quatre idiomes, el català, el castellà, el gallec i l'anglès.
Carai.
Parlo català, castellà i anglès.
Català, castellà i italià. Estic estudiant hebreu antic.
Català, carai. Castellà, marroquí i anglès.
Espanyol, portuguès i anglès.
Mare, però quants idiomes parla la gent?
Bé, i aquesta persona que estava estudiant hebreu antic?
Déu-n'hi-do.
Magnífic, no?
Hebreu antic? Ostres. No, està molt bé, perquè això és aprendre un idioma com a hobby.
Com a hobby,
no pensar-ho com a funcionalitat.
Exacte, no per poder enraonar amb la gent, no? Que deies tu, no? No per poder-se comunicar. Clar. Perquè moltes vegades els idiomes, no fotem conya, s'aprenen per necessitat, eh?
Mira, això és un altre.
Clar, aquest
això
és un altre. Tema. Jo tinc aquí un tema apuntat que és el necessitat, obligació i subsistència. Nos.
És que una de les conclusions que potser arribarem avui és que com més immersió hi hagi en la llengua d'acollida, més ràpid ho fas. Bàsicament, si tu has d'anar al banc, has d'anar al metge, i no t'entenen amb cap altre idioma que no sigui el del país d'acollida...
Si ara ens venen a buscar, ens pugen en un avió i ens llancen enmig de l'estepa russa en un paracaigudes i et quedes allà 6 mesos vivint, és que hauràs d'aprendre rus. És que
Amèlia,
no tens més opcions.
Quin és el motor principal dels teus alumnes? És per gust, és per feina, és per amor, és per necessitat?
Tinc de tot, eh?
Epa!
Sí. Els alumnes que tinc d'anglès és més aviat per feina, per viatjar, no? Avui en dia és primordial. Però els alumnes, curiosament, que tinc de català, molts és per amor. Tinc molts nois que la seva parella és de Catalunya o és de Mallorca o...
Països catalans?
Ah, exacte, molts.
I per tant és per amor. I de quina nacionalitat són la majoria que volen aprendre català?
Són anglesos, també en tinc d'americans i d'irlandesos també.
Anglesos, americans i irlandesos. Sí. Per tant, la majoria tu fas classes, entenc que fas classes de català en anglès i català.
Sí.
És una combinació dels dos.
Sí.
Quina edat tenen els teus alumnes?
Totes les edats, sí. Tinc uns alumnes que són més petits. Tinc dues nenes de 13 anys i arribo fins als 60.
I quina diries que és la franja que aprèn més fàcil català?
Bona pregunta.
Més joves, més grans?
Més joves.
Més joves, eh? Plasticitat cerebral. Sí. Joana, no sé si coincideixes amb la resposta de l'Amèlia.
Sí, però tampoc no es pot dir, perquè, clar, aprens diferent, no? O sigui, tu quan ets petit, moltes vegades ho aprens, no? Els nens petits tenen molta facilitat d'aprendre la llengua, no? Però potser estàs molt exposat a aquella llengua durant un temps i si després no la practiques, també la desaprens, no? En canvi, els adults moltes vegades tenen estratègies o estan més habituats, doncs, a fer un estudi formal. Llavors, depèn... És a dir, s'aprèn diferent, bàsicament, no? Llavors... també depèn de la constància, o el que dèieu vosaltres, no? De viure la llengua, és a dir, doncs de buscar-te una parella lingüística o anar a un curs o tenir una exposició a la llengua, no? Ara, doncs, escoltar la ràdio, no? Per aprendre català, escoltar Catalunya Ràdio, doncs pot ser una molt bona solució. O, vull dir que depèn, tens diferents estratègies i varien d'una edat a una altra.
Deixeu-me saludar a la Maria Antònia, que la tenim al telèfon, la Maria Antònia, que ens ha trucat al 93-201-7474, 93-201-7474. Maria Antònia, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Maria Antònia?
Perfecte.
Escolta'm, digues, quin és el teu cas?
La nostra experiència. Uns nets que ara tenen 14 anys. De molt menuts, els anava a buscar a l'escola una noia catalana que només els hi parlava anglès. i ells deien, aquesta noia no sap català.
Ah, perquè ella en cap moment va trencar
en
la mentida, eh?
En cap moment els hi va parlar en català, ni en cap altre idioma.
Oh.
Llavors, va ser super bo. Ara tenen 14 anys, el parlen molt bé.
Quasi com a nadiu, eh?
Lògicament, uh-huh. però va ser una idea fantàstica.
Doncs mira, Maria Antònia,
això,
em quedo amb aquesta idea, perquè ara els hi preguntaré a les expertes què en pensen d'això. Gràcies, Maria Antònia, una abraçada, bonica. Fins ara.
Bon
adéu, adéu. Amèlia, això de que una persona no nadiva parli en anglès a criatures, positiu, negatiu, millor que sigui nadiu,
positiu per mi, perquè jo ensenyo català.
Ah, clar,
castellà,
tu ets nadiva.
Què puc dir? Clar, i jo no sóc nadiva d'aquí. Uh-huh. I jo ensenyo aquests idiomes. Jo, a mi em sembla molt bé. I si hi ha una immersió lingüística, perfecte.
Clar, la qüestió és que la persona que fa això no parli mai en català, no es descobreixi la broma, no?
Clar, sí, perquè els nens són molt llestos.
Home, clar, perquè si no dirà, no, sí, però si es diu Conxita, com n'ha de parlar català?
El cervell infantil és una esponja.
Home, clar.
Clar, i si a tu et comencen a ensenyar un idioma des de ben petit, l'acabes aprenent. Aquest és el problema que hi havia amb els de la meva època. Clar, a la meva època, jo sóc de l'any 1976, imagina't els de més enrere. Començaves a fer classes d'anglès a 5è d'EGB. Mm-hmm. Que ja tens una edat. O la teva mare i el teu pare t'apuntaven a una acadèmia o no aprenies anglès.
L'altre dia, que precisament parlàvem d'activitats extraescolars, ens deien totes poden esperar excepte l'idioma. Com abans comencis amb un idioma, millor. Entenc que, clar, la Joana i l'Amèlia són profes, per tant entenc que vosaltres defenseu el mètode d'aprendre acadèmia o conversa. Joana, deies alguna cosa?
No, però depèn, és a dir, no pot esperar, depèn. És a dir, hi ha gent amb un nivell altíssim d'anglès que l'aprens més enllà de la 5è DGB, eh?
Sí, vull dir que no, evidentment.
Vull dir que l'aprenen d'adults. Per què? Perquè també és el que dèiem, tenen altres recursos. És veritat que la fonètica, clar, és el que dèieu, és una esponja. Llavors, al nivell fonètic, si l'aprens de molt petit és molt més fàcil que l'adquireixis. Mm-hmm. Però també hi ha gent que té una facilitat molt gran per aprendre llengües, no? Mm-hmm. I, per tant, depèn una mica. També depèn de la... des de quina llengua aprenguis l'altra llengua. No és el mateix aprendre francès si ets català... No?
Clar, que aprendre alemany, no? O xinès.
O rus, no? Mm-hmm. El que dèieu d'anar a una estepa russa, és que no té res a veure.
Mireu, ens ha trucat l'Àngels, ella és oient de la solució, i a més, és catedràtica en lingüística aplicada a la Universitat de Lleida. Àngels, bon dia. Àngels, bon dia.
Bon dia.
Hola, com estàs, Àngels? Que no et sentia.
Bé, sí, el sento bé.
Em sents bé, tu, eh? Escolta'm una cosa, tu ens vols respondre a la pregunta que nosaltres hem formulat des de la solució. Quina és la millor manera d'aprendre un idioma? Tu has estudiat fortíssimament això.
Sí, mireu, la pregunta depèn de quin context estiguem aprenent la llengua estrangera. Llavors, si estem aprenent la llengua estrangera a Catalunya, per exemple, doncs hi ha molts factors que intervenen, però els estudis fins ara el que demostren és que començar a aprendre a una edat molt avançada no garanteix uns millors resultats.
Epa, alerta que estem negant a majors. Fem una cosa, Àngels, no em pengis, intentem millorar el so, perquè et sento molt lluny i la gent a casa ens sentirà pitjor. Queden 5 minutets per a 2:15. Anem a la publicitat i a la tornada. Seguim parlant amb l'Àngels, catedràtica en lingüística aplicada a la Universitat de Lleida, que ens ha deixat anar una bomba, que no cal començar tan aviat amb els idiomes. Per tant, pares, mares, relaxeu-vos.
Ara tornem. Esperança.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
3 minutets i seran 2:15 del migdia. Avui, entre tots els que participeu al 93-201-7474, al 677-38-77-19, hi ha premi, eh?
Doncs sí, ja sabeu que us solucionem les postres, com sempre fem aquí. Sempre que ve el David Balaguer, de carregat
mira, quan
de
veig, regals. Sí, regalem coses.
Entre tots els que participin, són moltes les persones que estan participant, ja sigui per parlar de llengües, per parlar d'idiomes, o per dir-nos des d'on ens estan seguint la solució. Però bé, entre totes aquestes persones, totes les que escriviu i les que truqueu, sortejarem un lot de productes de mel alemany. Ja ho sabeu, que hi ha aquest pot gros de mel de mil flors i també doncs, aquestes dues cremes de xocolata amb mel i una d'avellana i una d'ametlla.
Àngels, tornes a ser aquí, eh?
Sí.
Ara et sento bastant millor. Escolta'm, Àngels, catedràtica en lingüística aplicada a la Universitat de Lleida, i ens deies que no cal començar tan aviat a estudiar idiomes. A veure. Desenvolupa'm la idea.
Simplement que els estudis que tenim fins ara demostren que avançar l'edat de l'ensenyament d'una llengua estrangera en el nostre context, com Catalunya, on bàsicament la llengua s'aprèn a l'aula, això no garanteix millors resultats. Tenim molta evidència científica d'això i, de fet, tenim també l'evidència de que, per exemple, als països nòrdics es comença a aprendre una llengua estrangera cap a l'etapa final de primària, cap als 11 anys més o menys, i tenen molts millors resultats que nosaltres, el parlen molt millor.
I per tant, què està fallant aquí, Àngels?
Doncs, a veure, és que l'adquisició de llengües és un procés molt complex i intervenen molts, però que molts factors. Val? Un dels factors que intervé és el context d'aprenentatge, no? On aprenem. Clar, el nostre context, que seria aprendre una llengua estrangera a Catalunya, bàsicament l'aprenentatge de la llengua estrangera depèn de l'aula, no? I quantes hores fem a la setmana d'anglès? El que és a les escoles públiques de Catalunya se sol ensenyar unes 3-4 hores per setmana. I, tot i que avui en dia tenim molts mitjans per accedir a plataformes digitals i estar exposats a l'anglès fora de l'aula, encara no tenim gaire l'hàbit. En canvi, per exemple, hi ha països com Portugal, Croàcia, Grècia, Holanda, o bueno, els Països Baixos, ells tenen la televisió en anglès. Per tant, tenen una exposició a l'anglès molt més important que nosaltres.
Per tant, això... Àngels, dedueixo que estàs parlant al final d'una immersió i exposició, exposició, exposició. Més que estudiar-lo, hauríem de conviure-hi, no?, amb una llengua per adquirir-la ràpidament?
Sí, sí, els estudis que tenim avui en dia demostren que la immersió, una experiència intensiva, és clau a l'hora d'aprendre una llengua estrangera. Aquesta experiència intensiva pot ser una estada en un país a fora, és a dir, si estem aprenent l'anglès, doncs anar un temps a Anglaterra, als Estats Units o a Espanya, el país que sigui. Però, clar, això no tothom s'ho pot permetre. Llavors, hi ha d'altres maneres d'augmentar l'exposició i la intensificació aquí a Catalunya, no? Com, per exemple, com acabo de dir, mirant la tele en anglès o llegint en anglès. El fet de mirar la tele en anglès i llegir en anglès és una solució que és molt econòmica, diguem, i molt bona, perquè l'input al que estem exposats és de qualitat.
D'acord, per tant, entenc que Amèlia i Joana, vosaltres també deveu recomanar a les vostres classes que es posi la gent en versions originals de pel·lis, sèries, etc. Oi?
Sempre, jo ho dic sempre, els aconsello als meus alumnes sempre de fer això. El que passa és, molta gent ho veu com un càstig. Molta gent diu, oh, arribo de la feina i estic cansat i no tinc ganes de posar una pel·li en anglès. Llavors...
Que potser és el canvi de xip, no?
És el que anava a dir, exacte. De veure com un procés i un procés que fa molta il·lusió aprendre un idioma.
Clar, perquè si tu t'ho prens com el que aprèn matemàtiques, vaig a una acadèmia, estudio, no? Que és la clau també que deia ara l'Àngels, no? Si m'ho plantejo com estudiar, ja me la peça el teler. Potser ens ho hem de plantejar com aprendre, no? I estar immersos. Joana, que et sento de fons.
No, aprendre, i això el que dèiem abans, és a dir, viure la llengua, és a dir, exposar-te a la llengua, el que deia, no?, l'Àngels i l'Amèlia, és a dir, aprofitar tots els moments que tinguis per practicar la llengua o per tenir un contacte amb aquella llengua que estàs aprenent, no?
En aquest sentit, jo crec que fa molta feina l'Amèlia a través de xarxes, perquè fa molt de gust sentir l'accent de l'Amèlia, no? I si tu t'identifiques amb un accent que t'agrada, calcaràs la pronúncia, agafaràs aquell accent, en el seu cas del nord, hi ha altra gent que a mi, per exemple, em flipa, no?, l'accent britànic, diferents accents britànics, i a més els identifico i jugo molt amb això. Però hi ha gent que li agrada més l'accent yanqui, doncs endavant, no? Identificar-se amb algú, en aquest sentit, a nivell de xarxes, els influencers esteu fent molta feina, també. Què has de dir, no?
Digues welcome to the solution, with Elisenda Carot, home.
Sí, home, per fer el ridícul davant d'una persona que parla perfecte. Que ho digui l'Amèlia, que ho fa bé.
Bueno,
també. Benvinguts a La Solució, amb l'Elisenda Carot.
Welcome to The Solution, La Solució, with Elisenda Carot.
Bravo, fantàstic, és que és ideal.
No, hi ha una cosa que és, amb tot el que esteu comentant, hi ha una cosa que és molt important, que és els brots verds. Quan tu veus, clar, perquè si és com una obligació, això que deies tu, anar a l'acadèmia, clar, quan surts de l'acadèmia, ets aquí a Barcelona, ja no tens necessitat de parlar anglès. Però quan tu veus els primers brots verds, és a dir, quan tu pots mantenir una conversa...
Recollir fruits.
Exacte. Recollir els primers fruits. Aquesta veïna que et dic jo, per exemple... Jo tinc un anglès pèssim que no em permet tampoc comunicar-me...
Però si no ho has de fer, que estàs a casa teva, tu.
No,
però
ja,
una altra cosa.
Però podria, no? Si jo un dia em comuniqués amb ella i ens entenguéssim, ell en el meu idioma en català i jo en el seu idioma anglès, hòstia, llavors és quan t'estimula.
Que això seria un altre, fer un intercanvi. Tu parlant en anglès i ella parlant en català.
Clar, necessitem aquestes alegries, no?
Sí.
Jo crec que la cosa funciona.
No sé qui parlava ara, si és la Joana o és l'Àngels.
No, jo, la Joana deia... No, que jo deia que... És a dir, però clar, el que no pots esperar és que el primer dia ja puguis fer una conversa molt fluida, però és el que deies, o sigui, petits passos, no? Mm-hmm. Doncs primer saludar, també pensa que, a més, si tu parles d'una persona en la seva llengua, li generes un altre efecte, no? El component que també... Un component per aprendre llengües, que segur que l'Àngels i l'Emília estan d'acord amb mi, és el component emocional, no? Si ho fas això per una obligació, malament, no? Vull dir, a vegades hi ha la necessitat, no? Però tu has d'aprendre com una cosa que et motivi, que t'emocioni.
Com tot,
no?
Perquè si no hi connectes, és que és molt difícil,
exacte,
no?
Exacte, si no hi connectes, doncs et bloqueges, tens més estrès i és més difícil llavors adquirir aquella llengua, no?
Sabeu el que motiva molt quan algú pel carrer et pregunta com anar, per exemple, a la plaça Catalunya en anglès? I tu li saps explicar.
Sí, dius que guai, no?
Sí. Sí, després, estàs aquell dia a l'habitatge.
Mira, ara el que deia la Joana m'ha fet pensar en el que ha dit l'Amèlia al principi, que tu deies, jo sóc una fan de la gramàtica, però potser la manera d'aprendre una llengua és més per intuïció, per calca, per parlar-lo, i després anar-te'n a la gramàtica per perfeccionar-lo. Quin és el mecanisme que tu creus que és el més correcte?
Per mi, jo sempre començo amb la gramàtica.
D'acord.
Perquè jo penso que si tu saps construir una frase, construir bé una frase, el que veig molt amb els meus alumnes, m'arriben i estan supernerviosos perquè diuen, és que em fa vergonya equivocar-me. Jo dic, si tu saps formular bé una frase, ja et treu una mica aquesta vergonya, perquè dius, sé que ho estic fent bé, no tens aquest dubte. I jo crec que això ajuda molt a l'hora d'aprendre un idioma. Jo sempre començo amb
per la gramàtica. Sempre. Joana, com comenceu vosaltres a l'Escola Oficial d'Idiomes?
Bé, nosaltres, és a dir, el que utilitzem la llengua instrumentalment per comunicar. Evidentment, jo crec que ha de ser una combinació de tots aquests components, no? El que volem és que els nostres alumnes acabin sent competents en la llengua. I per això, evidentment, necessites la gramàtica, però també hi ha d'haver contingut i que et puguis expressar, no? A mi m'agrada molt, per exemple, la idea de la Carme Junyent, amb el català, que deia, mira, la gent l'ha de parlar i després, ja si cal, no el corregirem. Doncs una mica això. És evident que doncs tu no pots oblidar la gramàtica, perquè si no, si oblides la gramàtica, també és veritat que el teu interlocutor potser acabarà per no entendre. I haurà de fer un esforç. Llavors això també serà una barrera de comunicació. Per tant, jo crec que ha de ser un component. Diversos components que t'ajudin a comunicar-te millor.
Deixeu-me acomiadar l'Àngels, que li hem robat temps de la seva feina, que s'ha posat en contacte amb nosaltres, oient habitual de la solució. T'agraeixo molt la trucada, Àngels. Una abraçada.
Gràcies.
Fins ara.
Em vas afegir una cosa.
Digue'm.
Només volia dir que estic d'acord, que l'aprenentatge de la gramàtica és important, però que potser un defecte que tenim aquí, de la manera com estem ensenyant, és que potser ens centrem massa en la gramàtica i hauríem de potenciar més altres habilitats orals, per exemple. El que passa és que la situació a les aules no ho permet. I això no és pas una crítica al professorat de Catalunya, d'anglès, que estan fent una feina extraordinària, i simplement és la situació que tenim, no? Que en poques hores...
El context, clar, no pot ser una altra cosa.
I amb la ratxa d'estudiants i professors, pot, no? I la gràcia seria combinar la classe formal que tenim aquí a Catalunya, on bàsicament ensenyen gramàtica i vocabulari, amb... doncs, per exemple, amb una exposició més informal, mirant la televisió, per tal de poder doncs, millorar d'altres habilitats.
I és el que ens deien, marxar... al fons ens estava dient l'Amèlia, no? De combinar-ho, sí, a posar aquests deures voluntaris. Sí. T'he de deixar, Àngels, perquè tinc una persona molt interessant. Gràcies. A l'altra banda, que crec que t'interessarà especialment sentir-lo a través de la ràdio. Sí. Una abraçada bonica. Fins ara. Adéu, adéu. Mireu, hi ha persones, ens preguntàvem, que tenen més facilitat que d'altres per aprendre idiomes. Quins beneficis té pel cervell aprendre una segona llengua més enllà de la materna? Hi ha l'edat perfecta per aprendre un idioma? La solució la té en Ferran Pons. Ferran, molt bon dia.
Bon dia.
En Ferran Pons és catedràtic en psicologia de la UB i expert en desenvolupament cognitiu i del llenguatge. Ferran, començo per, no sé si vols afegir alguna cosa d'aquest debat que s'ha creat abans de la teva trucada.
Doncs no, perquè realment tot el que han aportat les companyes realment ha estat molt enriquidor. De fet, només voldria afegir justament que parlàvem una mica de l'aprenentatge implícit i l'explícit, no? El formal a l'escola i el que és més natural, que de fet és el que jo estic especialitzat, és a dir, en nadons, que és la manera com, de manera naturalista. I el que sí diria, que és el que justament, quan abans de penjar l'Àngels ha dit, que la idea és combinar. Combinar les dues, o sigui, en nens que aprenen ja una segona llengua, és fer una combinació d'aquesta. Sigui a nivell gramatical, sigui el que sigui, és combinar l'implícit amb l'explícit. Que, de fet, més o menys crec que s'està fent, però bé, això és un altre tema que ja ha comentat l'Àngel, que potser faltaria un palet de l'implícit.
Però anem trobant respostes, eh? Avui ens preguntàvem quina és la millor manera d'aprendre un idioma. Hem de començar per la gramàtica, o podem començar per la gramàtica, però també ho hem de complementar, ara ho deien, tots els experts coincidien, amb aquest llenguatge implícit i l'explícit. Ferran, ara et pregunto, de temes cerebrals, quina és la zona específica del cervell que s'encarrega d'aprendre un idioma, o són diferents zones implicades?
Aviam, llenguatge s'ha ubicat sempre a l'hemisferi esquerre, però hi ha moltíssimes zones implicades. A més, també depèn de l'edat en què s'aprengui una segona llengua. De fet, el que he escoltat que comentaven les companyes, no?, que sembla que no hi hagi un període establert,
sí.
Jo aquí potser posaria en dubte, ja que sí, que hi ha estudis que demostren que, aviam, que on realment s'adquireix de manera molt millor qualsevol llengua és fins als 10-12 anys.
Fins als 10-12? Del 0?
Podem comptar des... sensible.
Podem comptar des del 0, Ferran? O del 0 és massa bèstia? És a dir, els nens...
No, del 0. És a dir, jo no posaria quina és l'edat òptima. L'òptima seria el primer mes de vida. I fins als 10-12 anys és quan nosaltres, al cervell, gràcies a tot el tema de plasticitat i la neuroconstrucció, és capaç d'assolir tot. Què passa si s'adquireix o s'aprèn una llengua, diríem, a partir dels 12? No tothom, evidentment, perquè tothom té les experiències, hi ha molts factors, moltíssims, però a nivell, per exemple, gramatical, a partir dels 16 o 17 anys, ja comença a ser més difícil, sobretot en llengües que tenen una gramàtica diferent a la nostra, per exemple, no? El català combines amb l'anglès, no? Un cotxe vermell, i en canvi en anglès, i un cop tens consolidat tu ja la teva llengua, modificar-ho aquesta estructura es fa més difícil. Per tant, a nivell, estic dient també, a nivell d'aprendre una segona llengua, diríem, a nivell natiu, és a dir, tenir un perfeccionament molt, molt alt. És a dir,
D'acord, no estem parlant ara que no es desanimi ningú que digui, no, com que tinc més de 12 anys, ja passo. No, estem parlant d'adquirir-la a nivell igual que la teva materna.
Clar, és molt complex, això. O sigui, no hi ha una resposta màgica. No? Allò, com, què fem? No. O sigui, aquí s'aprèn totalment d'acord amb el que he anat escoltant d'això, que realment es pot aprendre, mai és tard per aprendre una llengua. Ara bé, si no volem tenir accent en aquesta llengua, els primers 6-7 anys. A partir d'allà, si no, jo puc parlar un anglès perfecte, com m'he escoltat la companya que parlava català i deia, ostres, quin accent més maco en anglès. Sempre l'arrossegarà l'accent, sempre tindrà accent. Jo parlant en anglès sempre tindré un accent. Això per què és? Doncs perquè he après l'anglès a partir dels 7, 8 o 9 anys. Vale? En la gramàtica passaria una mica el mateix. Si jo ho aprenc més tard, tindré menys fluïdesa, cometré més errors, allò, parles d'un mapa i a fora diuen i d'on està la mapa? I tu, no, mapa és masculí, ja, però cada cosa, totes aquestes coses que ho hem estat escoltant, ostres, això es consolida molt millor a nivell cerebral quan, a més, això, durant la infància, diguem, o sigui, durant la infància, però de la infància, primera, segona infància, fins als 12 anys, és quan realment el nostre cervell està molt més receptiu.
Ferran, t'anava a preguntar una altra cosa. La gent bilingüe tenim més facilitat per aprendre idiomes?
No.
Sí, tu.
M'ha agradat aquest no.
No, volem dir que t'empatolles.
No, perquè, aviam, això també són temes allò. Soc bilingüe, no, soc bilingüe català-castellà. Això m'ajudarà a aprendre anglès? No, vale? Soc bilingüe català-holandès. La qüestió és la proximitat a les llengües. Com més llengües tinguis, doncs més facilitat tens, no?, per adquirir una...
Clar, ho entenc, perquè, clar, és més interessant, enteneu-me, sóc catalanoparlant de tota la vida, més interessant català-holandès que no català-castellà, perquè les estructures són diferents.
Exacte.
Per tant, ja tens, diguéssim, que a la CPU hi ha dues estructures instal·lades, no, Ferran?
Exacte.
Va per aquí.
Exacte.
Diferències abismals.
Sí. És així de fàcil, però el fet de ser bilingüe sí que hi ha estudis que poden indicar que hi ha unes diferències a nivell, doncs, cognitiu, més flexibilitat. Potser sí que hi ha una millora en aprenentatge, però són molt residuals. Al final, no el fet d'allò, mira, soc bilingüe, no, perquè si no, ja ho diríem, aquí a Catalunya parlaríem tots molt millor anglès, no?
Que no és el cas,
altra banda...
Ai, ara se'ns ha tallat amb l'interessant que era el Ferran. Joana, mentre tu, agafa el relleu.
Sí, però potser, si saps més llengües, com més llengües saps, no?, més ponts pots fer.
De dir, ah, això
mira,
és interessant.
Això funciona com el portuguès. O això, mira, doncs en alemany també fan, no utilitzen les preposicions que... Mm-hmm. És a dir, moltes vegades el fet de conèixer com més llengües saps, primer que t'obres a més cultures, no?, i més món, però també t'ajuda a establir ponts, i això el que fa és t'enriqueix, no?, aquesta plasticitat, mm-hmm, de dir.
Absolutament, perquè, per exemple, l'alemany, jo ho vaig patir en les meves pròpies carns, no en tinc, eh? No en tinc un borrall a alemany, però soc molt curiosa, hi ha algunes coses que sí, i és que hi ha moltes coses que... És com un anglès llegit literal, mm-hmm, saps? Hi ha coses de l'alemany que dius, ostres, però això és anglès llegit literal.
No, amb el tema de l'accent he recordat una anècdota que us vull explicar, que és que a la meva escola hi havia un tio català de tota la vida que se'n va anar a viure als Estats Units. Quan tenia 17, 18 anys, 19, va anar cap allà. I ha fet vida allà. S'ha casat amb una dona d'allà, tal. Total, que fa poc va venir a Barcelona i me'l vaig trobar per casualitat. I amb el tema de l'accent.
Ara té accent.
Ei, xau, David, com estàs? I jo, com? Però qui és aquest tio?
Ja,
saps,
ja
clar?
Passa, ja.
Clar.
Mira, ara et faré una pregunta, a veure si coincideixes. Amèlia, quin és el moment que el nostre cervell fa un clic o quan detectem de dir ai, ara estic començant a parlar bé aquesta llengua?
Clar, depèn, per cada persona és diferent, però és quan comences a comunicar-te bé amb les persones o quan estàs escoltant fins i tot una cançó.
Ah, i dius, l'estic entenent.
Sí, és això. Estàs al cotxe i de cop dius...
A mi em va passar de dir, un dia, jo vaig viure un temps a Anglaterra i vaig dir... He somiat en anglès?
Uau.
Dic, això ja és com, és buah, que... supertop, eh?
Sí.
És boníssim.
És que, clar, no entendre és una sensació molt desesperant.
Crec que hem
molt
recuperat, a veure, no sé si hem recuperat el Ferran o hem recuperat... En Ferran encara no, eh? Tenim a la Judit, una oient que ens truca al 93-201-7474. Disculpeu-nos avui, el caos de les línies, tot se sent una mica raro, estem a punt de despegar, no passa res. Estem reiniciant i ara ho trobarem. Judit, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Judit?
Bé, gràcies.
Tu des d'on truques?
Des de Londres.
Opa, epa, ojo. I estàs pagant tu la trucada, nena, o truques per internet?
No ho sé.
Ah? Ai, t'està trucant la Susana, val, per així optimitzem costos. Escolta'm, tu ets profe de català a Londres.
Què dius?
No, soc profe d'anglès a Londres.
Ah, profe d'anglès. Però tu ets catalana?
Sí.
Tu ets catalana i ets profe d'anglès a Londres. O sigui, a la inversa,
sí,
que l'Amèlia.
Exacte. M'ha fet gràcia.
Ostres, que fort. I per tu, entenc que fas classes a persones estrangeres.
Sí, sí, treballo en l'acte d'acollida d'un institut aquí a Londres.
I també fas el mètode, Amèlia, de primer gramàtica i després conversa i combinat amb posar deures de veure pel·lis i sèries, o tens algun altre mètode?
Sí, jo com a Amèlia soc molt obsessionada amb la gramàtica, però alhora també crec que el millor és que parlin. Que parlin i ja els corregirem després, perquè són nanos que venen amb 13, 14, 15 anys i com més ràpid agafen l'idioma i poden tenir una conversa, millor.
És fort, perquè ara t'estàvem sentint, Judit, i hem detectat una mica d'accent anglès i construcció anglesa,
sí,
en algunes paraules, en algunes frases que
sí,
he dit.
Mira, dic, l'he passat com el meu amic, que parla un català amb un accent anglès.
Quan vinc a visitar la família els primers 2-3 dies em passa, i clar, ara mateix fa dies que no parlava català.
Clar, és que, hosti, això és molt fort, que fa dies que no parlava el català, però clar, el tens dins, o sigui, és el teu idioma, és collonut això, eh? M'encanta.
Sí, sí.
Deixeu-me acomiadar la Judit, que la tenim a Londres. Londres, avui tinc un cacau, de veritat, eh? Judit, et penjo perquè he de recuperar el Ferran i no tinc més línies. M'han caigut totes les línies.
Quantes línies tens, Elisenda?
Normalment en tinc 14, però ara me'n queden només dues. Judit, gràcies per trucar-nos, t'ho agraeixo moltíssim i encara més per escoltar-nos. Una abraçada molt forta.
A vosaltres.
Fins ara. Adéu, adéu.
Jo us dic una cosa. L'Angelina ens ha escrit al WhatsApp del programa. Recordeu que avui podeu guanyar un lot de productes de Mel Alemany. L'Angelina té 72 anys i està fent un curs de francès al Centre Cívic de Terrassa.
Així m'agrada.
Per tant, escolta'm, i diu que la mitjana de persones que l'acompanyen en aquestes classes són entre 70 i 80 anys.
Em sembla molt bonic. I a més, el francès, que de vegades el recuperen, perquè les generacions superiors de la nostra havien estudiat francès originàriament.
Sí.
No sé si ho sabies, això, Amèlia.
Sí, sí.
Aquí, almenys a Catalunya, es feia molt.
Tu deies, podem aprendre anglès amb les cançons dels Beatles, no? Ho hem comentat per aquí. Doncs la Mària ens escriu i diu, fa 25 anys vaig arribar a Catalunya des del Marroc. En tenia 22. Diu, no em va ser tan difícil d'aprendre català gràcies a la ràdio. Per
Epa!
Tant, nosaltres també fem aquest paper.
Com es diu, aquesta oient?
La Màriam.
Màriam,
sí,
de veritat, quina il·lusió.
I gràcies a la ràdio ho va posar molt fàcil.
Ara us preguntaré, de seguida anirem al tema, eh? Aprendre idiomes sí o no amb aplicacions. Hem recuperat el Ferran, en Ferran Pons, ell és catedràtic en psicologia de la UB i expert en desenvolupament cognitiu i del llenguatge. Ferran, que t'hem perdut i estàvem parlant de coses molt interessants.
Sí, sí, m'he
m'he quedat jo parlant sol, no sé fins on m'he quedat de cop i dit, ostres.
Però com que parles de lo teu ja t'agrada, escolta, ets expert
home,
en això.
Diguem que sí.
Escolta'm, Ferran, hi ha gent que té més facilitat d'altres que per aprendre un idioma? Depèn de la plasticitat cerebral o depèn de la regió destinada al llenguatge, en aquest cas? És a dir, hi ha modificacions cerebrals que ens facin pensar que ho tenim més fàcil o més difícil?
Realment no hi ha evidència de que hi hagi allò que diem a mi se'm dona millor o pitjor degut a, doncs, a components genètics. És a dir, la part aquesta més genètica juga un paper molt, molt residual. El que sí, que també hi havien comentat, el que realment genera, doncs, el que se't doni millor o pitjor un idioma és, doncs, el factor més emocional, més motivacional, el per què el necessito, el que heu comentat vosaltres allà en el moment aquell que, ostres, que pots parlar amb la veïna, això et dona un input. Llavors, realment no hi ha un component cerebral màgic. El que hi ha aquí és, darrere, un component més psicològic, més de, doncs, de nosaltres. Mm-hmm. Per què el fem utilitzar? Per què l'utilitzem? El fem utilitzar més. Per què l'utilitzem, no? Uh-huh. Si és una mica, doncs, perquè realment el necessito, si és per feina, si és per comunicar-me, si és perquè... I tot això és el que fa a nosaltres, doncs, que puguem ser millors o pitjors en aprendre aquest segon idioma.
Ferran,
realment no hi ha res genètic.
Ara, amb els 0 anys, que em parlaves de l'inici de la nostra conversa, jo ara penso, gent que estigui a casa, no? Jo tinc una criatura de 9 mesos. A casa, per exemple, totes les pel·lis i sèries sempre es veuen en versió original, sigui l'idioma que estigui. Uh-huh. El nen està percebent això ja? Encara que ho senti de fons, perquè clar, no li posem pantalles.
Sí, clar, primer de tot, recordem que fins als 2 anys s'han d'evitar les pantalles a tota mesura. Per tant, comencem ja en això. Després, el que és la parla aquesta que hi ha a l'entorn, sí que existeix, doncs, un acumulat d'aquesta interacció. Ara bé, és crucial també entendre que hi ha molts estudis que el que demostren que, de fet, hem d'entendre que el llenguatge és comunicatiu. O sigui, el llenguatge s'aprèn per comunicar-nos i té una base comunicativa i social. Llavors, si nosaltres traiem aquest component comunicatiu i social, el llenguatge deixa de tenir una importància. Clar. Llavors, jo estic exposat, doncs, això, no? Dius, a la ràdio que dèiem, no? Estic exposat a ràdio, però realment no aprendrem. És a dir, hi ha estudis amb nadons, per exemple, fent que si hi ha un component social, un component comunicatiu, el nadó aprèn. Si no, no deixa de ser, doncs, un so ambient.
Perquè al final el nostre cervell és molt intel·ligent, està preparat per la supervivència i economitza recursos. Per tant, diu, si això em serveix per comunicar-me, endavant. Si no, un altre estímul, no?
Exacte. També hem d'entendre això, no? Quin és, per què volem aprendre una segona llengua? No? La pregunta seria el per què, o una primera. O sigui, doncs, senzillament, pel factor aquest. Llavors, tots els factors que vagin lligats amb aquest aprenentatge són els que milloren aquest aprenentatge. Llavors, ostres, tenim la tele en anglès o tal. És dolent? No. És bo? Bueno, diríem que just, no? Però no per allò estar exposat 2 anys constantment en anglès significarà que, de cop, ara, tot el que vagi, doncs, mica en mica emmagatzemant, doncs no molestarà. Ara bé, tot això que faci aquí ho perdré en altres coses, que jo sempre dic, no? Vull dir, perquè si jo em dedico a estudiar idiomes, potser no aniré al parc i no aprendré, doncs, a saltar. O sigui, hem de també saber...
Clar.
Combinar-ho tot una miqueta.
Deixeu-me saludar el Jordi, que el tenim al telèfon, que crec que vol puntualitzar alguna cosa. Us demanaré molta brevetat perquè ens queda en karateka que tocar i ens queden 8 minuts només de programa. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, Jordi, què volies apuntar?
Mira, no, m'he decidit a trucar quan el Ferran ha dit la paraula clau d'adquirir. Els nens no s'han d'esforçar per estudiar un idioma, com semblava que deien els partits polítics espanyols amb això de la immersió. Els nens adquireixen l'idioma naturalment i quants més n'adquireixin, més facilitats tenen per adquirir-ne.
Estic tan d'acord amb tu, Jordi, perquè de vegades la gent s'ho pren com si fos... No, és un disc dur! És que si han posat el castellà, han posat el català, ja no hi cap res més. Precisament,
no,
al contrari.
No, hi caben més coses. De fet, jo parlo 7 idiomes.
Ostres,
i dic 7 per vergonya de 18, perquè se m'ha rovellat molt l'alemany.
Ostres, però i quins idiomes parles, Jordi?
Jo parlo francès. El francès el vaig començar a aprendre abans que a l'escola, perquè els meus pares van anar de vacances a França, i com que no en tenien res, els hi va agafar por, i ens van posar uns quants nens en professor particular. I llavors, quan vam arribar al col·legi, quan ja m'ho sabia tot i em va representar ser molt fàcil. I no sé si això m'ha despertat, diguéssim, una facilitat.
Per tant, francès.
Turisme,
sí?
Francès.
Et demano brevetat, Jordi. Relata-me'ls.
He après italià.
Sí.
Després vaig estudiar alemany, però sí. Aquest no el conto. Portuguès, la meva dona és brasilera.
Carai, portuguès.
Vale? Anglès, evidentment.
Sí.
Volia estudiar anglès. I després vaig treballar durant 15 anys al Consolat de Grècia i parlo
Ostres,
grec.
Ostres, mare de Déu, tu.
Mare català, i català.
I, fet, i català i castellà, clar.
Sí, clar. L'italià podria ser que podria dir que és el que menys parlo, el que menys bé parlo, però sóc, i ja em coneixeu, sóc taxista de Barcelona, i puc fer tours de 5 hores explicant arquitectura, urbanisme, cultura i història en italià.
Déu-n'hi-do. Jordi, et demano que parlem un altre dia, estimat, perquè avui se m'està fent una bola de trucades que no les podré atendre totes. Una abraçada, bonic. Fins ara.
Molt bé, gràcies.
Adéu, adéu. Una altra pregunta que t'anava a dir, Amèlia. Tu tens una personalitat diferent parlant anglès i en català?
Jo crec que sí. Sí, jo parlo més amb les mans quan parlo en català, per exemple, em sembla... Jo crec que em converteixo en una persona més oberta, fins i tot. Ja. És curiós. Jo crec que amb la nostra cultura britànica no ens expressem gaire els sentiments, per exemple.
D'acord.
Llavors, clar, vaig arribar aquí i veia que els nens, perquè treballava a una escola, els nens ja s'expressaven molt, s'obrien, i jo em quedava...
Ho dic perquè hem trobat un tall, fixa't, un tall de Benicio del Toro. Mireu, aquest és Benicio del Toro parlant en anglès.
Thank you. I'd like to thank the members of the Academy. We went from Washington D.C. all the way to San Diego.
I aquest és el mateix del Toro, però parlant en castellà.
Este era el Michael Jordan de nosotros, ¿verdad? Él era de Bayamón.
Algú dels que esteu punxats teniu una explicació per aquest canvi? A veure, és evident que la fonètica és diferent, es col·loquen les oclusives en un lloc diferent, però aquí jo ja hi veig un canvi de personalitat. Ferran, no sé si tens resposta a això. Es construeixen diferents personalitats en funció de l'idioma que estem parlant?
Sí que tinc resposta.
Epa!
La resposta, sap greu dir-vos-ho, però seria no.
Oh.
És a dir, no es construeix. És a dir, ja. Hi ha molts estudis fets del que es diu l'efecte de la llengua estrangera, el foreign language effect, no? Que el que sí que, i això s'ha estudiat molt, és que amb la nostra llengua materna doncs tenim ve molt més afectada per les emocions. Val? És a dir, que si jo he de parlar amb una llengua com l'anglès, a tot el que són preses de decisions, tot el que són judicis i tot, els faig sense aquesta emoció implicada. Això pot ser doncs, per la manera que s'ha pres aquesta segona llengua, l'anglès, etc. Això també fa, com us dic, el component aquest emocional potser fa que llavors sembli que siguis tu, ostres, és que ets més fred quan parles anglès, ets més... també s'han de veure els contextos, no? Sempre hem de veure tot, és molt més complexa, no? En quin moment estic parlant jo anglès, en com em comunico, quina fluïdesa tinc en anglès, com deia la companya, no? Com t'expresses més potser amb les mans, però això ja no és que siguis més obert o més tancat, és com acomodes tu i tornem, i al final quin és l'objectiu? És comunicar-te, és socialitzar. Llavors el que fem és això. Llavors, clar, en quant a dir que modifica la personalitat, això qualsevol persona que estudiï psicologia de personalitat es posarà les mans a la cara i com dieu això? Ara bé, sí que podem veure canvis. I l'últim és també el cultural, vale? Perquè no podem... Nosaltres, el català i castellà el tenim molt a la mateixa cultura, però, com ha comentat la companya, no? A l'Anglaterra doncs, hi ha una tipologia de cultura, una manera d'expressar-se. Quan canvio de llengua, també d'alguna manera canvies de cultura, no? I llavors també hi ha un altre marc, que és el canvi cultural, que va lligat en això, no? Hi ha estudis doncs, de participants xinesos, americans, que quan parlen en xinès ho fan d'una determinada manera amb una... Per què? Doncs perquè no és només la llengua, és la manera en com...
Clar, que és el que deia ara l'Amèlia.
Exacte, és que ho ha dit perfectament. Llavors, això no és un canvi de personalitat, això és un ajust no, en el combinat aquest social,
clar,
comunicatiu,
és una adequació
cultural,
al context, no? Per fer breus. Deixeu-me fer una última pausa, que jo m'havia oblidat que tenia una publicitat, i aquí, si no paguen, no mana ningú.
Tot.
Ara tornem, va, fins ara. Un tema que ens hem fet a sobre, eh? Avui hem intentat trobar la solució a quina és la millor manera d'aprendre idiomes. Crec que tots hem acordat que s'ha d'aprendre una gramàtica, però després s'ha de complementar amb parlar-lo. Com més immersió hi hagi, millor. També hem acordat que no és necessari que sigui des del moment zero, això diuen uns quants experts, tot i que en Ferran ara ens deia, home, del 0 als 12 és el millor, el moment ideal per aprendre un idioma. A partir dels 12 el pots aprendre, evidentment, i per això totes les acadèmies, les persones professionals que ens acompanyen avui, però no l'aprendrem mai d'aquella manera materna, no? Acabarem de treure'ns mai l'accent de sobre. Per tant, exposició, 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 i no entendre aprendre un idioma com un càstig, com una obligació, sinó gaudir-ho.
És un bon resum, la vida, David? Molt bon resum, però com amb totes les coses de la vida, quan t'has d'espavilar, per aconseguir una cosa és quan més factible serà que ho aconsegueixis.
Ai, 45 segons ens queden per marxar. Anava sentint per aquí la Joana, de fons. Joana Álvarez...
No,
t'he de deixar perquè és que tinc 30 segons per acomiadar. Em sap supergreu, has de dir una sola frase, Joana.
Res, que el que és important és gaudir de la llengua, de l'aprenentatge de llengua.
Directora de l'Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona, que avui ens ha acompanyat, també l'Amèlia McDade. Gràcies, Amèlia.
Moltes gràcies a vosaltres, m'ha encantat.
Professora d'Idiomes, i a més la podeu seguir a través d'Instagram, @languageswithamelia. Allà la trobareu, eh? També ens ha acompanyat en Ferran Pons, catedràtic de Psicologia, expert en desenvolupament cognitiu i del llenguatge. Gràcies, Ferran.
Gràcies a vosaltres.
Tornem demà, ho farem amb en Fran Domènech. Fran, demà diem les mels.
Demà diem, salut.
Mel alemany.
Fent la falca, no?